un avanç sobre aquesta qüestió.
Tot està aberta, tot pot ser que vayamos a continuar després de la lesió, o depèn de...
Bé, aprofitarem un minut a veure si ja comences aquesta roda de premsa i tornem. Un minut i tornem.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650-51-52-53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650-51-52-53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650-51-52-53.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la sessió informativa de la Salle Campus Barcelona el dijous 25 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 900-26-40-02 o entra a riagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Montse, que bé que et veig.
Tinc un casament i un bateig i he perdut 2 quilos.
I com t'ho has fet?
Amb la dieta Pack Express de Naturhaus, que combina plats precuinats i complements alimentaris amb extractes naturals. A més, com que tenen assessorament dietètic personalitzat i gratuït, pots anar-hi totes les vegades que vulguis. Busca el teu centre més proper o deixa't assessorar a naturhaus.es.
Ets propietari o propietària a l'Eixample de Barcelona? Max Ricard Properties és la teva immobiliària especialitzada en l'Eixample.
Som una agència botic de compra, venda i lloguer de propietats exclusives, amb un servei one-to-one i un alt nivell de compromís.
Max Ricard, els teus somnis són la nostra prioritat. Visita'ns a maxricard.com.
Arriba a Girona, Temps de Flors.
Una exposició urbana per gaudir de la ciutat.
Artistes, arquitectes, dissenyadors i música.
El Cort Inglés de Girona s'uneix a aquesta cita amb un concert de Cor Geriona.
El 19 de maig a les 18:30 a la plaça Salvador Dalí. I parking gratis a la nostra botiga.
Vine a Girona i viu Temps de Flors amb el Cort Inglés.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Hola, cariño, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Platja.
Muntanya.
El poble. Si vols que aquest estiu vagi rodat, avança't i compra pneumàtics a Rudy Motor Services i estalvia en combustible. Perquè només fins a final de mes, amb els teus pneumàtics Michelin, a Rudy rebràs fins a 80 euros en combustible. Troba el teu taller més proper a Rudy Conés. Rudy Motor Services, motor de confiança.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a la app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
u.
A
Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
Borges, cuidant el que importa.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Imposible, con lo cual en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita, con todo lo que es este torneo para mí, pues podéis imaginarlo lo difícil que es para mí. No voy a decir tomar esta decisión porque no es una decisión que tome yo, sino es una decisión que toma mi cuerpo. Y deciros que no tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. La realidad es que han sido unos años estos últimos que, aunque los resultados cuando he estado jugando han sido creo que de primer nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo, ¿no? Con lo cual la realidad es que aunque de cara al exterior pues siempre quedan las victorias, quedan los momentos buenos, y esto es de lo que se trata el deporte, pues a nivel personal, a nivel del trabajo diario, que es lo que a uno también le da la felicidad, pues han sido años, estos últimos, sobre todo después de la pandemia, han sido años realmente difíciles, ¿no? Me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos, sobre todo por culpa del físico, que he ido encadenando lesión tras lesión, y eso pues al final se traslada cuando uno no puede hacer una parte de su vida con felicidad, se traslada también al terreno personal, ¿no? Y en ese sentido pues han sido años más bien complicados, aunque lo enmascaran creo que bastantes victorias importantes, pero la realidad es otra el día a día. Por eso hay que poner un punto y aparte, y en ese sentido es lo que hago ahora, ¿no? Después de haber perdido estos últimos meses esforzándome al máximo para recuperarme, no ha sido posible. Una vez llegado a este punto y sigo sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito, pues necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva, y lo que voy a hacer pues va a ser intentar regenerar mi cuerpo estos siguientes meses que vienen. No voy a poner una fecha de regreso. Mi intención es cuando me sienta preparado físicamente, y supongo que cuando eso ocurra mentalmente estaré preparado, pues volver a empezar. Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis, y es que si yo me sintiera capacitado y también el capitán lo considerara adecuado. Y intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo diría o lo que yo intuyo y creo que será mi último año, ¿no? O sea que este sería mi objetivo, intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo, ¿no? Y soy consciente que si sigo jugando en este momento, pues no creo que esto pueda ocurrir el año que viene, y quiero darme la oportunidad de que esto ocurra. Y en ese sentido, por eso estoy aquí, para mandaros estos tres mensajes, más o menos, es que no voy a estar en Roland Garros, que no voy a jugar durante una serie de meses, y mi intención, no soy muy fan de predecir el futuro, como sabéis los que me conocéis y me habéis seguido, porque las cosas no sabes cómo pueden salir, pero mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los torneos que han marcado me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años. Y ahora pues os dejo las preguntas que queráis. Muchas gracias.
David.
Yes, thank you.
Doncs ara Rafael Nadal, que ens ho explicarà en anglès. Li hem demanat l'explicació pels mitjans internacionals. Recordem els tres titulars. Ha especulat de si anunciava la decisió de deixar el tennis. Sí que la decisió és d'agafar-se, és a dir, de fer un punt i a part en la seva carrera esportiva, i també ha anunciat que l'any vinent serà el seu darrer any i que no participarà, com ja s'havia anunciat amb un comunicat, el que és el torneig de Roland Garros. Per tant, aquests són els tres titulars, estaven pendents d'aquesta roda de premsa. Rafael Nadal, doncs, que es pren un, com dèiem, no és un punt i final, sinó un punt i a part, però això sí, ja amb data final de carrera, que és la temporada 2000, seria la 2023, no, la 2024, 2024, el que seria el final de la seva trajectòria. Doncs ens quedem amb aquests tres titulars. Saludem a qui ha estat, en fi, la seva referència tenística durant molts anys, durant aquests 27 anys, que no és altre que Toni Nadal. Toni, bona tarda. Toni Nadal, bona tarda. Doncs no, el teníem, però estem establint aquesta comunicació. Em deien que el teníem. Ara sí. Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Acabem d'escoltar Rafael Nadal, que ens ha donat aquests tres titulars. El primer és que no participarà, com ja vàrem conèixer ahir, a Roland Garros. El segon és que s'agafa un punt i a part. I el tercer, que ha pres la decisió de deixar el tennis la temporada vinent. Avui s'ha especulat molt de si Rafael Nadal no retiraria, perquè aquesta roda de premsa ha generat molta expectació. Com està a dia d'avui Rafael Nadal, i si tu creus que ell podrà tornar a reprendre aquest darrer any de comiat que vol fer a les pistes, perquè fins ara li ha estat impossible participar a Barcelona, participar a Madrid, participar a Roma i, evidentment, també participar a França.
Bueno, com està? Jo particularment, jo crec que sí que tornarà a estar en condicions, clarament. Una altra cosa és, bé, quan un està sofrint un poc més de lo normal, pues sofrint me refereix problemes físics, pues se planteja les coses de manera diferent, però jo particularment crec que en Rafael, pues així és el que confio, que això sigui una aturada per tornar a venir amb més força.
Perquè en Rafael, aquest punt que no acaba de trobar-se còmode, no acaba de trobar-se bé, perquè es va produir una lesió en el torneig, recordem-ho, d'Austràlia. Quina és aquesta lesió que no acaba de fer net, o que li impedeix el tornar a les pistes, tal com desitjava ell?
Jo no t'ho puc contar molt, perquè jo no ho sé realment. Jo no és una cosa que diguis, no, que jo estic al corrent. De vegades jo se me demanen coses, però jo no estic molt al corrent de tot el que li passa al meu nebot, saps? Ho sé igual que, bueno, crec que inclús menys que vosaltres.
Això què vol dir? Perquè... Que no teniu la comunicació d'abans? No parleu com abans?
No, perquè jo no xerro molt d'aquest temes amb ell.
Ja.
Perquè, bueno, jo mai m'ha agradat parlar més de la conta del problema, és la veritat. Saps? No, habitualment no ho feia i segueix sense fer-ho.
Bueno, deixa'm dir que, a veure, amb tot el respecte, però em sorprèn, perquè clar, si tu has estat entrenador durant pràcticament 27 anys, ets el seu oncle, has estat la seva mà dreta, i suposo que us trobeu al Nadal Academy, doncs home, preguntar com estàs, com et trobes, no sé, això és el més normal, no?
Jo ja ho sé que pareix estrany, però jo li demano a ell, què tal, com va tot? Bueno, i ell, no va massa bé. Bien. Això és el que passa. Però no m'agrada insistir
molt.
Ja t'entenc. Amb un tema que dius, no me trobo massa bé, i això és la realitat. No és una altra cosa que diguis, no, és que, bueno, o que no vull, no. És únic i exclusivament que no parlo molt, dels problemes. Això és tot, no és més que això.
Toni, n'havíeu parlat amb el Rafael de quan prendre la decisió de deixar les pistes?
No, jo sé que ell va fer un comentari, per exemple, en el meu fill, i li va dir, bueno, vull fer un any a tope, intentar fer un any a tope, bueno, és el que jo sé. Que ell, dins el seu ànim, crec que està per jugar a ell, saps? Una altra cosa és que en la situació actual, com ell se troba físicament, pues, i amb els dubtes, pues, vegi les coses un poc diferents, però ell, antes de saber que de saber de tenir aquest ensurt, que això no acaba d'arreglar-se, pues, ell volia preparar-se fort per l'any que ve per estar a tope. Per consiguent, jo el que digui ell és la sensació que té ara, i si jo perfecte, si ell vol fer un any, jo crec que és dins el seu cap està recuperar-se si és possible en el 100%. Sap de la dificultat que hi ha avui en dia per competir. Jo a un alt nivell, el que tinc clar és que el meu nebot no pot anar a jugar a tornejos allà on no estigui competitiu. Ell no se'n pot anar a Roland Garros a veure si passa una ronda o dues. O no se'n, entenc jo, no se'n pot anar a jugar en, no sé on, a Wimbledon, això per anar a cobrir l'expedient. Si i el que vol és estar bé amb opcions de qualque victòria.
Clar, per això suposo que es dona aquest temps per veure què és el que passa d'aquí un any, no? És a dir, el començament del 24. Suposo que
sí,
aquest és el plantejament.
Sí, jo ja t'he dit. Jo no he escoltat el que ell ha dit, perquè no... Jo no ho sé, jo sé el que vaig parlar amb ell l'altre dia, que ho vaig veure entrenar, i que li vaig demanar com va tot, però no tampoc li demanava massa, quan jo estava amb ell, no li demanava quasi mai temes del peu, de tot, els problemes que tenia, perquè jo sé que quan enxerres més de la compte, el que fas és agrandar el problema. Dic, bueno, pues hi ha el que hi ha, jo tinc que, clar, que en Rafael ha tingut la sort de fer una gran carrera, que dins el moment d'esportistes hi ha moments bons, moments menys bons. Quan tu tens els moments bons, veu les coses d'un determinat color, i quan no són tan bons ets veus diferents. Però, bueno, jo espero que quan se recuperi bé de tot, pues encara li quedin forces per jugar. Si ella diu que l'any que ve se retira, pues mira, pues l'any que ve a veure si fa un gran any.
Això és el que esperem tots. Escolta, una última pregunta, tu que ets entrenador, això que ara puguem escoltar les indicacions dels entrenadors als jugadors, que ho sentim tot, t'agrada o no t'agrada?
Bueno, jo crec que tot se converteix un poc massa en un xou. Ja, bé, si vols escoltar, jo m'agrada ser discret amb les coses. Jo no m'agrada que sàpiguen més de la compte el que dic, perquè un moment donat, i més avui en dia, que has d'estar al tanto en tot moment, en lo políticament correcte, amb això i amb allò, i que a vegades que dius, ostres, jo vinc d'un altre tipus de món. Que hi ha més discreció avui en dia, pareix que has d'aïllar tot.
Sí, sí.
No,
és que sí, que és una de les coses que ara, veient el tennis, sorprèn, no?, que escoltes a les indicacions dels diferents entrenadors durant el partit, cosa
sí,
que...
Sí, suposo que això és el que van, això és el que... Bueno, pues mira, en el final dins el món de... tenis, jo el que veig és que en el futbol, pues, de vegades quan xerres, pues, s'intenten tapar la boca perquè tampoc no interessa saber el que dius, i més si estàs en un moment de tensió, se te pot escapar qualque cosa que no convengui que sàpiguen el que tu dius. Tens, però...
Però està muntat així, per això t'ho preguntava.
Exactament, està muntat així.
Toni Nadal, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Com sempre, molt amable. Gràcies, bona tarda. Acabarem de comentar la jugada amb, per mi, el millor comentarista de tennis que tenim, no només a Catalunya, sinó a Espanya, que és en Tomàs Carbonell, un dels millors. El Corretja també ho fa molt bé. Tomàs Carbonell, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, ha fet Rafael Nadal un impàs, que és lo del Roland Garros, ja ho sabíem, que no hi aniria, perquè es va comunicar ahir. Avui ha fet ha comunicat un punt i a part i ha parlat de la possibilitat de tornar, o la seva idea és tornar al 2024 amb uns tornejos triats per aquest comiat. No sé com valores aquestes paraules i si pot passar, com han passat durant aquests mesos, que ens trobem amb un Rafael Nadal que la lesió, o el que tingui, perquè no ho hem acabat d'aclarir, no ho sabem, amb el Toni Nadal, li impedeixi finalment un retorn i hagi de fer un comiat com va fer en el seu dia Roger Federer.
Bé, a veure, jo he escoltat gairebé tot el que ha dit. Si no m'equivoco, també he dit que la possibilitat de potser a final d'aquest any de jugar a la Copa Davis, si el capital convocava, crec que és el que he sentit, que era una de les opcions que donava, però al final, si no vaig malament, el Rafa a principis de juny fa 37 anys. Jo, quan fas un parón tan important, es fa molt complicat. El que sí que està clar és que jo crec que Rafa no està preparat ara mateix ni per jugar ni per dir adéu, perquè estima tant aquest esport que no està preparat ni per una cosa ni per l'altra. El que sí és cert, doncs, que el temps no juga al seu favor, i potser juga al seu favor en millorar la lesió, està clar, però quan deixes de competir tant de temps, els de darrere apreten molt i es fa molt difícil.
Potser estem en un moment, Tomàs, que el Big Three, aquest Big Three que va capitan, bueno, que abans va protagonitzar Roger Federer, Novak Djokovic i Rafael Nadal, el que dius, estem en un moment de canvi, amb gent que puja molt forta, amb un tennis com per exemple el d'Alcaraz, que també ha canviat alguns paràmetres?
Jo no ho veig per un tema de nivell. Jo no crec que Alcaraz sigui millor que Rafa, ni Rafa millor que Alcaraz, ni exacte. No crec que vegi per aquí. El tema és que quan tu, la teva intensitat física, la teva intensitat baixa, aleshores sí que Alcaraz és millor, Rune és millor, com ho va demostrar Rune ahir a Roma amb Djokovic. No són tan superiors com per no jugar al 100% de tot. I jo crec que Rafa, doncs clar, no es troba bé el 100% de físicament, no es troba bé 100% anímicament, i sap que sense aquest 100% és impossible que guanyi torneigs importants.
Com t'expliques que un tenista amb tantes lesions com Rafael Nadal, que n'ha patit 20 comptabilitzades al llarg de la seva trajectòria, hagi guanyat tants títols? Perquè estem parlant de 92 títols individuals i, atenció, 22 grans slams.
A veure, jo crec que tots aquests jugadors, la repercussió que tenen, cada cosa que tenen es fa molt gran, val? Jo no crec que s'hagi lesionat tant. Això és una opinió personal. No s'ha lesionat tant, per què? Perquè si tu mires la història de Rafa Nadal a Roland Garros, que n'ha guanyat 14, crec, només s'ha retirat una vegada. O sigui, només ha deixat d'anar una vegada. Ara sí que no hi va una altra vegada, però clar, és que té 36 anys. És que, Rafa, des dels 17 anys, o 16-17, no ha deixat de jugar fins als que té els 35, ha deixat això una vegada. O sigui, què vol dir? Que cada vegada que ha arribat maig-juny, no ha estat mai lesionat. Agafes a l'atzar qualsevol esportista, tenista, en aquest cas si parlem de tennis, i han tingut també moltes lesions i operacions. Tu agafes Nishikori, ha estat operat 25 vegades al genoll o pot. Tu agafes Del Potro, etc. O sigui, al final, jo crec que tant Djokovic com Federer, que es va lesionar al final, és veritat, però es va lesionar amb 38 anys. I Rafa han sigut uns privilegiats a nivell tècnic, a nivell físic, a nivell mental i a nivell, doncs, també del respecte que han tingut les lesions. És veritat que ara, Rafa, quan té una mica de mal al genoll i un problema aquí i allà, ho sap tothom. Tu agafes el número 80 del món i li preguntes i et dirà que ha tingut 40 coses, també. Mm-hmm. Però, clar, no es magnifiquen.
Escolta, i tu que has estat, evidentment, tenista i que ara, bueno, evidentment fas altres tasques, entre elles de comentarista de partits, aquest pas costa molt de fer, és a dir, deixar el que deies tu fa un moment, no? Que Rafael Nadal ara mateix no, és a dir, no fa el pas de deixar el tennis, diu que seguirà jugant a tennis, però de moment es dona de temps fins l'any que ve. Com t'organitzes aquest pas? És molt difícil de fer, de deixar el tennis i fer una altra vida?
Pel Rafa no crec que sigui tant. Jo crec que el Rafa ha sigut una persona que ha tingut un equilibri increïblement bo amb la seva vida. Jo el conec relativament, conec molt el seu entorn, sobretot Carlos Costa, que havia jugat molts dobles amb mi. Jo sé que Rafa ha fet els seus hobbies i els ha explotat al màxim. Rafa, anar a bussejar, nedar, sortir amb el vaixell, jugar a golf 36 forats, ho fa contínuament, és que ho fa. Per tant, jo crec que per Rafa el tema és que és un competidor nat, és una persona diferent a tots. O sigui, és un... Rafa no és normal en aquest aspecte, no ho és. I amb... quan parlàvem de les lesions, el mateix, és que Rafa no es prepara per estar amb un petit dolor, és que no vol tenir cap dolor perquè vol guanyar 25 Roland Garros més. Aquesta és la diferència. Ara, jo crec que Rafa, el tema és això, és que ell té aquesta addicció tan bona per tots els que ens agrada el tenis i per ell mateix, doncs, que és l'addicció de guanyar. És un carpanta de les victòries. I això està clar. Ara, difícil, sí que li costarà segur, però és que ara ja porta temps, doncs, que ja està bastant, bastant, no et dic que retirat, perquè no ho està, però porta ja temps, doncs, que està fent una vida de pare, una vida de golfista, una vida estones quan pot de tenista, de navegant i de moltes coses. Jo crec que Rafa té molta vida, té moltes coses, és un ambaixador increïble del tenis i tindrà mil milions de coses per poder gaudir després de la seva carrera.
Tomàs Carbonell, moltíssimes gràcies, de veritat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Bé, aquí tenim en línia ara, perquè, tot i que continua la roda de premsa, el nostre Rafael Nadal. Rafael, bona tarda.
Bona tarda, sí. Bueno, dime.
No, anava a dir-te que hi ha l'anunci que has fet, que, sí, que de moment no jugaràs més durant tot aquest any, i el 2024, en principi, hauria de ser l'últim, tot i que depèn de com et trobes.
Sí, bueno, és una parada tècnica, de moment no jugaré a tenis, però lo importante es que sigo muy comprometido con mis patrocinadores, como Kia, como Mapfre, como Helioker, que bueno, es lo que interesa, como Movistar.
Sí, porque preguntaba pel...
Sí, por supuesto, por el tenis.
Sí, claro, sí, que por eso, estás hablando de las marcas. Sí. Y no,
bueno, y a nueva situación, nuevos sponsors, como Vita Rider, un aparato de pedales para hacer ejercicio en el sofá de casa y que pronto anunciaré con un anuncio como este.
¿Estás demasiado ocupado para hacer ejercicio, pero quieres quemar calorías y perder kilos?
Claro.
¿Te gustaría tener más energía para el día a día, pero no quieres un entrenamiento exhaustivo?
Sí.
Te presentamos Vita Rider, una revolucionaria forma de ejercitarte que puede mejorar cómo te sientes y transformar tu aspecto.
Los pedales.
El secreto de Vita Rider es una nueva forma de ejercicio llamada acción continua.
Acción continua.
Un entrenamiento de bajo impacto que puede proporcionar grandes resultados.
Gracias.
Ayuda a tu salud y evita la rigidez.
Otro sponsor será Postven, un medicamento que os va a cambiar la vida, sobre todo a los mayores.
Se levanta varias veces en las noches a orinar.
Sí.
La combinación de los ingredientes naturales de Postven podrá ayudarlo a reducir
para la próstata.
Desinflamar de manera natural la próstata.
Un amigo me recomendó Postven y mi situación cambió. Ahora no me levanto en las noches.
Postven y sus ingredientes naturales con sopa.
Bueno, si no se creo, es que...
Y también tengo, para complementar la publicidad de Helioker, he cerrado un nuevo trato.
No, es que no me estás hablando de publicidad y de anuncios.
He cerrado un nuevo trato con otro patrocinador, que es Celton.
Arrugas, manchas, pecas, estrías y cicatrices. ¿Qué dirías si supieras que la naturaleza tiene el secreto para darte un rostro nuevo, fresco, rejuvenecido? Te presentamos el Tone, una fórmula única que contiene extracto
bueno,
de...
Bueno, Rafael, es que preguntaban pel teu futur, m'estàs col·locant
aquí. Y para tener una sonrisa maravillosa, también voy a entrar con patrocinio de funda, en este caso, Perfect Smile, una funda para tus dientes para que no parezcas risitas.
¿Te avergüenzas de tus dientes rotos, partidos y de los que te faltan?
Sí.
¿Escondes tu sonrisa porque te avergüenzas de las fisuras y grietas desagradables?
Sí.
¿Te gustaría tener más confianza en tu sonrisa, pero no puedes permitirte las
bueno,
costosas?
Bueno, Rafael, ya et seguim amb roda de premsa que continues.
Com Minguella.
Hola, Josep Maria.
Escolta'm una
bueno,
cosa.
Clar, com a president del tenis Pompeia...
Pompeia, sí. Jo
tens...
Molt que dir. Primer de tot...
Per això t'ho preguntava.
La meva recomanació al Rafa,
sí?
Primer de tot, és que si no vol lesions no vagi de nit per la seva acadèmia, perquè jo vaig estar en aquell recinto i a la nit vaig sortir a donar una volta a caminar i, bueno, vaig acabar trinxat, que ho vaig explicar a l'11 del Deport 3. Bueno, allò va ser tremendo.
Em vaig fotre una nata que... És a dir, això del Rafa Nadal, que és una cosa impressionant, perquè va creixent, jo ja l'he vist totes vegades cada vegada que ho veig és més gran, però clar, està a les afores, això és una cosa i, clar, i té una espècie d'hotel i tal, i clar, jo un puesto que les 11 de nit, imagines tu, tancat allà, jo vaig sortir i vaig anar a caminar. I quan vaig tornar, estava tancat, buscava per allí, i bueno, hi havia un trasto d'aquests que es posen les bicicletes, saps això?
Sí, sí. Sí.
Torno, vols que t'ensenyi la cama?
No. O sigui, et vas fer mal de veritat, eh?
No, em vaig fer molt mal. Ah, jo vaig caure sobre aquesta cama, puntal, no sé què, i l'altra cama la tinc feta, poder, avui he anat a que em miressin a la febritis, no sé què, no sé
quant. Estàs bé.
Bueno, vaig caminant, però escolta, hi ha hores, hi ha moments que se me posa més dura que això, la cama, eh? Que no es confongui ningú, eh? Què? Però ara sou mal pensats, no?
I sí, no rigueu, no? Encara tens la cama dura com un api, tu, per culpa de la Rafa Nadal Academy.
El que passa és que estàvem parlant de Rafael Nadal, pensava que em pararies del tenista, m'estàs parlant aquí de la teva incidència.
Molt millor Pompeia, tu, que ja no caus.
Això també tens raó. Bé, 4:45 de la tarda, tot això, tenim vaga d'abusos avui, però no només de Barcelona, sinó també del transport professional per carretera.
Exacte, a les 4 i fins a les 8 del vespre torna a haver-hi serveis mínims en aquesta aturada de 24 hores, que s'està notant, bàsicament, com deies, els busos de TMB de Barcelona. Els serveis mínims només garanteixen que circulin aquest 40% de busos fins a les 8 del vespre, després només hi haurà el 20% d'un dia normal. TMB admet ampli seguiment entre la plantilla i, per tant, només es pot garantir aquests serveis mínims, no més enllà. Els temps d'espera a les parades depèn de cada línia, però aquest matí, per exemple, hem arribat a superar els 30 minuts entre bus i bus. Els convocants reclamen que els conductors es puguin jubilar als 60 anys. El portaveu de la CGT a TMB, Juan Ramiro, demana que es tingui en compte que els conductors no tenen la mateixa capacitat de reacció als 40 que als 60.
Considerem, i així ho considera també un munt d'estudis, que dintre de la nostra professió, que és la de conducció, amb el pas del temps, lògicament, no tenim les mateixes capacitats de reacció i també patim un munt d'enfermetats professionals. Llavors, considerem que som una professió idònia perquè s'apliquin aquests coeficients reductors.
Bé, doncs el que hem fet és enviar Guillem Estadella amb una de les parades de bus a veure si la gent té coneixement que hi ha vaga avui o no està en el cas o que seria el clàssic. La gent mai sap res. Guillem Estadella, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Hola, Toni.
Aquí estem, a la Diagonal de Barcelona. Amb alegria, amb il·lusió. A veure, aquí estic, hi ha una parada de tren. He de dir que...
De bus. Hem anat al bus, Estadella.
Això de bus...
No, perquè a veure si saps, sí. Encara la gent es pensarà que estàs a la parada del Frans o les ferrocarrils de la Generalitat aquí a...
Clar, sí. Saps? Lapsus linguae. Qui té boca s'equivoca. Escolta.
No passa res, home.
Gràcies. Bueno, doncs, hi ha bastanta gent, la veritat. He de dir-vos que, diguéssim, a l'altra banda de la Diagonal, Ferrer, ha passat un bus i ja no queda molta gent, però ara mateix hi ha bastanta gent tota. Li vaig a preguntar a veure què tal. Hola, què tal? Sabeu que hi ha vaga de busos?
No tenia ni idea.
Veus
que sigui, no ho sabies, eh?
No.
I tu ho sabies?
I de fet, estàvem mirant al H8, 20 minuts.
Ui, què passa, no?
T'hem dit, sí, passa cada 3 minuts.
I fatal, no?
No, la veritat és que no ho sabíem, fatal.
Tampoc saps què reclamen, no?
Suposo que els sous o els horaris o no ho sé.
Has tirat de clàssics, eh?
No, de sempre.
No, reclamen que, ostres, que es jubilen a partir de 60 anys perquè, clar, el conduir...
Ah, sí, vale. Sí que ens sona algo. Igual que els transportistes.
Sí.
Ah, exacte.
Molt bé.
Que això ja he provat.
Molt bé. I tu sabies?
No ho sabia.
Tu, bueno, escolta'm.
No agafo molt tampoc el transport públic, saps? No.
Jo tampoc.
No estic posada per això.
I què agafes?
No agafes el transport. I què agafes normalment?
Normalment tento molt a prop i vaig caminant on puc, caminant.
Molt bé.
Molt bé.
És la millor manera d'arribar puntual.
Mira, diuen que és l'única manera d'arribar puntual, eh?
Veus?
Fantàstic. Que vagi bé, noies, eh? Fins ara. Bona espera, eh?
Bueno, 20 minuts, eh? 20
minuts.
Quan ha dit l'H8, 20 minuts. Bueno, encara...
Ara l'H8 posa... Ara posa 3 minuts, deu estar al caure, o sigui, veurem en directe com arriba un autobús i com tothom s'hi enganxa.
Molt bé, doncs esperem. A vegades hi ha una trampa que genera molta il·lusió, que és que tu, la marquesina va dient que s'acosta el bus.
No, t'he de dir que l'estic veient,
Atenció, home!
Ve cap aquí. Qui agafa l'H8 aquí? Qui agafa? Vostè agafa l'H8?
Sí.
Sí, molt bé. Sabia allò de les vagues de busos?
Sí, ho sabia.
Sí, molt bé, està informada, vostè?
Sí, està informada.
Molt bé.
Què li sembla el tema?
doncs que és una molèstia, però tothom té dret a defensar els seus drets
i
laborals.
Per tant,
ens hem d'aguantar i prendre paciència i mirar més ràpid.
Aquesta és l'actitud, clar que sí. Doncs mira, molta atenció, perquè estan tombant la diagonal, l'H8 i el 6 també. Qui agafa el 6? Qui agafa el 6, senyora? Ningú agafa el 6? Sí, vostè, senyora?
Sembla que estic en una subhasta del peix.
Sí,
el 6. Qui agafa el 6, vostè? Sí, allà, no? Què? Senyora, que agafa el 6 o no? Que agafa el 6, dic.
Sí, el 6.
Molt bé, mira.
Vaig a la diagonal i clar, em va bé. Em va bé el 6, perquè...
Senyora, un moment, que vaig amb el bus, ara vinc amb vostè. Mira, atenció, que tothom està pujant.
Van molt, plens o no, els busos?
Va bastant planot, eh? Què tal, com esteu, autobús? Esteu bé?
Bastant bé.
Sí, vostè, senyora, també?
Aquesta hora, sí.
Ha notat una mica, com ha notat el tema de la vaga, bé?
Home, no, malament, el dematí, primera hora, s'ha amb sardines amb escabeig.
Ara una mica més tranquil·la, no?
Sí, aquesta hora, sí.
Perfecte, doncs fora aplaudiment per aquesta senyora, bravo. Sisplau.
M'ha agradat la definició, sardines però no amb escabeig, eh?
Sí, mira, ei, de fet, aquí hi ha els companys de Catalunya Ràdio, què tal? Esteu fent el mateix tema, no?
El mateix tema.
Ah? Com et dius?
Carme Montero.
Carme Montero, què tal? Molt bé.
Aquí preguntant la gent.
Estàs preguntant tu també?
I tant, mira.
Per què no em preguntes i jo et pregunto tu?
L'has d'agafar l'autobús.
No l'he agafat.
Fa molta estona que t'esperes.
Bueno, fa dos minuts de connexió.
Et contesti, no? Jo igual.
Sí, tu agafes normalment el bus?
Jo normalment no, vaig caminar.
Saps per què fan la vaga?
Evidentment, sí.
Vale, dic, a veure, sí.
Que t'ho expliqui?
No, ja ho vam explicar, la Míriam Díaz, sí. Molt bé. Tu qui estàs agafant, Maria? Com et deies, Maria? Carme?
Carme.
Carme Montero.
Estic agafant persones, estic demanant si estan trigant molt, si fan molta estona que s'esperen.
Ah, com jo?
Clar.
Som periodistes.
Sí, és que som...
Vols que t'ajudi? Necessites ajuda? Senyora, per Catalunya Ràdio, unes preguntes. Mira, aquí van enxubats. Aneu apretats. No? Mira, Carme, el micro ara. Com aneu?
Com esteu?
Fora aplaudiment per la ràdio.
Com van?
Està fent en directe, la mateixa?
Està sorda.
No, jo no estic...
Ah, no, jo sí que estic en directe, sí.
Doncs una salutació pels oients de RAC1.
Ah, molt bé, molt bé. Bravo. És el Toni Capé, sí.
Hola, què tal? Soc la Carme Montero.
Què tal, Carme?
Jo no el sento.
Diu que què tal? Vols dir-li alguna
cosa? Sí, home, posa-me-la, posa-me-la.
Una salutació, una abraçada.
Mira, te la poso, què vol parlar amb tu, mira.
Sí, què tal?
Hola,
Toni, què tal? Com estàs?
Què tal? Això tu, tot bé?
Doncs mira, sí. Acabo d'arribar a la ràdio i de seguida m'han dit vés a buscar gent d'aquests que estan esperant a la parada, sí, i mira. Sí.
Bueno, no, veig, escolta, fent una feina ingrata aquesta de preguntar a la gent, perquè molta gent no té ganes de parlar mai, ni gent
La majoria de la gent no, però quan et col·laboren, la veritat és que és molt gratificant, perquè a vegades et diuen coses que ni t'esperes.
Sí, això és més veritat.
És molt gratificant, la veritat. Sí, sí. La gent és molt més amable del que ens pensem.
Això tens raó. Escolta, i preparant, suposo, el 40 aniversari de Catalunya Ràdio.
Això.
Sí, tant. Bueno. Farem els 40 anys,
sí,
raó.
Sí. Teniu les espelmes.
Sí, tant. Vindràs a la festa o què?
Sí, home, és tant. No, me la penso perdre. El Jordi Borda, això sí que se'ls gasti una mica, eh?
Bueno, ja li direm que s'estigui.
Sí, home, 40 anys, tu, 40 anys, a veure. 40 anys són 40 anys.
S'han de celebrar.
Home, i tant.
Tot s'ha de celebrar a la vida.
Ara, mira, un aplaudiment per tu.
Bravo.
Un aplaudiment.
Molt bé, doncs us deixo per la cinta entre el
bolleto. Sí, gràcies, adeu-siau.
Una abraçada per tots.
Adeu-siau.
S'ha quedat del bolleto, eh? Que he d'entrar al bolleto, eh?
Que vagi bé, eh? Adeu. Home, he de dir-vos que ha passat una cosa. Mentre estava xerrant amb ella, han arribat 3 autobusos i la parada s'ha buidat.
Què dius?
Home, ara sí que em sap greu.
Ha marxat tothom.
Això pot ser? Això ara aquí entraríem que si has boicotejat la feina de Catalunya Ràdio.
Ara no tindrà testimonis, ella. Que ha d'entrar al bolet i no té talls, eh?
Sembla penet.
Per culpa nostra. Que posi el de l'Estadella.
Posa Catalunya Ràdio.
Ai, per favor.
Si te faràs pipí, te faràs pipí.
Ara s'ha d'esperar, pobre, mitja hora que torni a omplir la parada.
Ai, però no vull fer bolet, no vull fer
però
bolet.
Però què fa ella? Ha marxat d'aquí o encara la tens aquí al cuidat?
No, segueix ella, s'ha quedat una mica amb la cara de bueno, no hi ha gent ara. Jo he canviat. Ah, mira, perdó, un autobusera, pots obrir un moment la porta, ens està saludant. Ens escoltes? Espera, eh? Sí, diu que sí, ens escolta l'autobusera.
Ah, records, bravo.
Mira.
Hola.
Arranca, vaig amb tu una parada. Faré una entrevista, autobusero. Mira. Bueno, tu has fet vaga?
He començat ara, tinc servei mínim. I he començat ara, a les 4.
I bueno, voleu reivindicar-lo als 60 anys, no?
Sí, perquè hi ha molts problemes a partir d'aquesta edat i...
i és, pot ser perillós per la conducció.
Tan perillós com fer-te una entrevista mentre condueixes, eh?
Clar, perquè no es pot parlar amb el conductor.
Pregunta-li si la gent se li queixa molt per la vaga o no. Vale. La gent ho encaixa bé.
La gent es queixa molt o ho entoma bé, això?
Sí, es queixen. Però ho entenc, que es puguen queixar. És normal. Estan esperant, tenen que anar on te tinguin que anar. I és normal que es queixin, però és que és un dret que tenim, com tothom.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Només una pregunta. On pares? Perquè m'he pujat i no sé on vas.
A la vora de Catalunya Ràdio.
Deixa'm que aniré a preguntar. Bueno, doncs baixo ja, doncs.
Gràcies. Sí, baixa.
Ho trobo boníssim, això d'avui.
Fora que li hem parlat, Miquel, gràcies, artista, eh?
Bueno, bones festes, Miquel. Bueno, una abraçada a tots els conductors, que em consta que hi ha molts que ens escolten, i em dono fe als transports, en aquest cas a TMB, i el que no sabé, no sé, perquè no he parlat més directament, si al metro també se'ns escolta, però d'autobuseros, de xòfers, de conductors, sí que em consta que ens escolten. Estadella, doncs ho deixem aquí.
Vale, bueno, periodisme d'investigació, tens sí. La gent que es queixa i els queixats.
Sí, no, bé, i a més el periodisme d'investigació que el que ha fet és boicotejar la feina de la companya de Catalunya Ràdio. Ai. Adéu, Estadella, bueno. Una abraçada.
Adéu, bona tarda, adéu, fins ara.
Farem una pausa i tornem en dos minuts. Fins ara.
Versió RAC 1.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Em fas pensar molt en una persona.
Ja ho sé. Cabells llisos, negres de beja. Ulls pintats de blau amb efectes Monkey Eyes. El serrallet egipci, les trenetes... M'ho diuen sempre, que sóc clavada a la Cleopatra.
Doncs no, t'anava a dir que ets clavada al meu peixater.
Nou rasca Cleopatra de l'11. Amb premis de fins a 100.000 euros i molta diversió. El rasca Cleopatra està de moda.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor. Les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics per al tratament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i el podràs pagar en 12 mesos sense interessos. Ara, amb els aires condicionats Midea, et regalem l'accessori wifi perquè el puguis posar en marxa des d'allà on siguis amb el teu mòbil. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Todos ustedes.
Con todos ustedes.
Let me introduce you.
Con todos ustedes, amb tots vostès.
L'horari normal.
L'inimitable. Rocco és
el nou. Escolta'm.
Amb amics, coneguts, saludats i enemics.
Sí, doncs mira, ara que està...
Sí, també, també.
Però la vida s'ha de tenir.
Sí, exacte.
No es pot agradar a tothom.
No. Dubte de qui no tingui enemics.
Exacte. Escolta'm, ara que estàveu parlant amb el tema dels 40 anys de Catalunya Ràdio sí. I també de TV3,
sí.
Aquest matí han convidat...
Que fan la cursa, també. Fan una cursa.
Sí, fan una cursa. Que va des de Catalunya Ràdio fins a les instal·lacions
fins
de TV3.
I tota l'autopista tallada i la Diagonal i la mare que ho va parir per la merda de la cursa. Ja el que faltava. I al final bueno, fotran la cursa hasta el basurero.
Nosaltres també fem curses, hem de tallar
per les carreres. Per jo mateix, comença el de racó, que fa 7 o 8 anys que la foten i ara aquest van i es copien. Ah, ja, mamon,
això és una altra cosa.
Perquè fotin una cursa submarinisme, okay, ja, no, a veure si troben cadàver sota l'aigua.
Ja la Mataró,
la Mataró, la del bombero, la del mamporrero, tot.
Ara, per cert, a Barcelona està convocada la cursa de la Guàrdia Urbana.
Sí,
vinga. Hi ha la cursa dels bombers, la cursa de la Guàrdia Urbana.
Em va explicar l'Eduard Pujol que en el seu moment, quan va fer aquesta, la primera cursa...
Sí,
diu que aquí a Barcelona van posar molts problemes l'Ajuntament, sí, per la cursa.
Em dono fe, sí. La prova és que em sembla que no s'ha tornat a fer.
Va fer una vegada.
Em sembla que es va autoritzar un cop i crec que no es va tornar a autoritzar més. No s'ha tornat a fer.
Va girant, va passant per diferents ciutats.
Va passant perquè aquí l'Ajuntament va dir que hi havia moltes curses i la de RAC1 no la van autoritzar un cop i punt, i no l'han tornat a autoritzar.
Va ser una cursa d'obstacles.
A Barcelona sí, i hi ha altres localitats que ens han obert les portes i que RAC1 pot fer la cursa, però a Barcelona l'Ajuntament les va tancar. Una altra cosa, una qüestió més que expliquem als ullers perquè ho sàpiguen.
Perquè t'ho dic? Perquè avui el Tot es mou, sí? L'Helena ha portat el que va ser director general de la corporació, el Joan Granados.
Ah, sí? L'he vist aquest matí.
Tu el vas arribar a conèixer en l'època?
No.
Perquè va ser l'època de les persones humanes.
No el vaig arribar a conèixer.
No. Atenció, perquè... Atenció, el que és molt interessant, el que va explicar, no ho ha explicat mai, és que va ser Jordi Pujol el que li va fer encarregar, que li va encarregar,
claro,
doncs, la posada en marxa de moltes, sí, coses, de lo que són els mitjans públics,
claro,
i una de les coses que li va encarregar va ser, escolta'm, vés-te'n a veure el rei per vendre TV3. Atenció a lo que diu, eh?
Aquí vinc a explicar coses que no he explicat a ningú.
Em
va
dir,
sobretot, hi ha una cosa que m'interessa molt, que us comporteu bé amb el rei.
Això li va dir Jordi Pujol.
Em va dir, la monarquia té quelcom de plataforma neutral que algun dia Catalunya la pot necessitar. Ves i explica-li al rei.
I com va anar aquella conversa?
Vaig arribar, què, Joan?
Et va dir que Joan?
Què, Joan?
Sí.
Perquè aquesta gent paga d'aquesta manera. Et diuen Joan i es pensen que ja, m'explico. Jo li vaig dir, majestat, estem per fer una televisió i una ràdio pública. El rei em va mirar i em va dir, ¿y cómo será esa televisión? I vaig contestar, en català, majestat. Mm. Com si li hagués arrencat un queixal. Diu, ¿toda en catalán? Va començar a donar voltes per allà i llavors va dir una cosa que és molt significativa. Ja l'entendran?
Calla, calla.
Què vol dir això? Que des de l'any 1714 la monarquia borbònica havia fet tots els possibles per fer desaparèixer i debilitar la llengua catalana, i ara algú li venia a explicar que anàvem a fer una televisió en català.
Exacte. La música l'has posat tu o la posen al programa?
La posen ells.
Doncs no caldria.
No, la poso jo.
No caldria, perquè el document... no cal posar músiques a documents que formen que passarà a formar part de la història. I Joan Granados explicant coses no s'havien explicat fins ara.
O, per exemple, quan van dir, tenir la idea de... Escolta'm, perquè ja que tenim la infanta Cristina a Barcelona, truquem-la perquè vingui a conèixer les instal·lacions de TV3.
Sí, claro.
Poca broma.
La infanta Cristina viu a Barcelona... La infanta Cristina treballa a la Caixa des de fa temps, convidem-la a veure la televisió. Jo amb el ram de flors la vaig rebre, obro la porta i li dic, estem tan satisfets que vostè vingui aquí. En espanyol, por favor. Jo em vaig quedar i esclar, dic, jo no em puc quedar així. Me'n vaig anar, la vaig portar cap a dins i a dins li vaig dir, senyora, aquí es parla en català, ho ha d'entendre, le he dicho en español, por favor. Encara hi ha gent que se'n recorda d'això. Doncs això és, quan a tu et diuen dretes i esquerres i tot el que vulguis, pensa en el mateix de Catalunya, doncs aquest és el gran problema que tenim.
I sols que aquesta era la catalana, la que vivia aquí, la que deien que havia pres el català, que deien que havia pres el català, que havia pres el català, que es havia integrat aquí...
En castellano, por favor!
En espanyol, por favor!
En espanyol.
Va, vaig dir que llavors encara...
Ha de tornar, li diu l'Helena. Has de tornar perquè m'has d'explicar, sobretot, el capítol d'Alfons Quintà. I diu,
però em fa gràcia el Joan, però diu, però quin dia? Quin dia torno? Insisteix.
Home, és que ha de parlar d'això, ha de parlar de la crisi que, no sé si l'ha tocat l'Helena, perquè aquesta entrevista l'haurà de repescar, perquè avui quan he arribat l'entrevista ja estava en marxa, però explicar tot l'afer del Miquel Calçada amb la sí. infanta Helena sí. i aquella fotografia i una broma sí. que es va fer, un sketch.
Efectivament.
Que va fer que...
El tenia previst per demà, perquè era molt llarga i no volia tallar. Llavors, què explica el tema persones humanes? Un avançament. Que aquell gag no li va agradar gens.
Aquí, amb ell?
Amb ell. Només, aquest és el titular que et dono, demà ho comentarem.
Bueno, demà
però,
escoltarem a Joan
Granados. Però deixa'm acabar amb el, sí, sí. la part final, i és
de
el demana, tema del Fons
Quintà. De que demana hora.
Bueno, que clar, a veure quin dia.
Clar.
En Jordi Pujol va ser la persona clau que va fer que existís aquesta televisió.
Claro.
I sí, em va escollir a mi. A veure, em va escollir a mi, però jo em vaig carregar el fill del xofer.
Sí, sí, no? Alfons Quintà, sí, 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 sí. Per això que han quedat moltes coses al tinter.
Me'l vaig carregar, d'això n'hem de parlar, i com ho vaig fer. Perquè vaig entendre que si jo el primer dia no me'l carregava, se'm carregaria a mi.
Et sembla que ho reprenem, la propera conversa que mantindrem aviat, ho deixem aquí?
Quan és
quan
aviat?
Et carregues el
aviat?
Fill del xofer. Molt aviat, les properes setmanes. Et sembla bé?
Sí. Si no fos la propera setmana, jo estaria a Menorca nedant.
Que bo.
Bé, hi ha el capítol interessant del tema de les persones humanes que ho comentarem, però...
Bueno, hi ha altres coses que no t'explicava, sí, molt sí, interessants, sí, sí, eh? Amb sí, la visita la de la infanta Cristina, que, com deia Vicenç Martí, era la que considerava...
La catalana.
La catalana,
sí,
i
l'embrullada. Sí, la que estava aquí,
jo,
bueno,
jo vull pensar que d'aquí, els propers mesos, amb el motiu dels 40 aniversari, jo crec que anirem traient... Home, sortirà gent que anirà comentant coses d'aquelles èpoques del començament, perquè ell explica... Explica en aquesta entrevista de com a Televisió Espanyola va posar pels a les rodes perquè entrés TV3 a la UER. I llavors el tema de les senyals...
Encara hi són aquests sí. pels a les rodes.
Bueno, doncs el tema de les senyals, de tot l'enviament de senyals, etcètera, moltes vegades diu que se n'anaven al pont aeri, sí. a Madrid, veien algú que tingués, mira, aquest té pinta de ser bona persona, li donaven, l'entregaven la cinta, sí. Dic, escolti'm, digui, poden portar-me aquesta cinta a la, quan arribi a Barcelona hi ha algú que li esperarà i li sí. doni a vostè la cinta.
Un senyor de TV3 que agafarà.
Això, així funcionava aquella època.
88 anys, té aquest senyor.
Sí, sí.
Doncs escolta, 88. Està millor que jo.
Està en forma, perquè...
Joan Granados està millor que jo.
En forma, se'n recorda de tots els detalls.
Neda molt. Escolta, més coses que us vull comentar.
Neda al mar.
Neda molt. Sí, sí, a Menorca, neda al mar.
A la piscina.
És diferent.
Home, és la nit i el dia, al mar i a la piscina.
Flotes més al mar, eh?
Sí, sí, exacte.
Ja ho vam comentar l'altre dia, el tema de Pedro Piqueras ja està, ja és oficial, i la cadena no ha anunciat oficialment, però ja se sap que Pedro Piqueras plega el proper mes de juny.
Ara que ve el canvi climàtic i el fi del món, ara el foten fora, aquest tio.
Mira, és veritat, perquè va ser el primer que va començar els sis informatius amb aquest tipus de desgràcies i de desastres naturals. Què vull dir amb això? Vull dir que ara, un cop que Pedro Piqueras marxa, que era el cap responsable dels informatius, és evident, que ho deia l'altre dia la Pilar Rahola i té tota la raó del món, el PP ja ha entrat a Mediaset. I la idea clara és canviar els informatius de dalt a baix, donar-li un aire molt concret, molt especial, i un gir cap a més polític del que és ara, perquè ara és més social i més de desastres i vídeos i tot això. Per què? Perquè hi ha les eleccions a finals d'any. I ara tenen aquest marge d'estiu, que estiu passarà ràpid, però que aniran canviant i canviaran decorats i tot, però serà a partir de la tardor que veurem realment aquestes noves, les noves cares, a més, informatius nous, girs, és a dir, veurem tot els canvis. Després, deixa'm comentar-te, ha aparegut Paulina Rubio per Espanya. Està de gira.
On viu ara?
La tenim. La de Mèxic.
Paulina Rubio, si no recordo malament, va ser parella de Ricardo Bofill Junior.
Exacte. Està.
Doncs ara que ho dius, sí que ho recordo, perquè vaig coincidir amb ells al Cròniques Marcianes,
sí.
Amb ella i ell, els dos alhora.
Què et va semblar ella?
I
quina opinió?
Ella, el que es va produir és que en el plató jo feia de Ricardo Bofill, imitava Ricardo Bofill, i aleshores el Ricardo Bofill va fer més de Ricardo Bofill que jo. I jo recordo que li vaig dir al Cerdà, em veig superat, perquè, clar, ell és
era un personatge.
Era tres vegades més.
Era un personatge.
I Paulino Rubio es va cabrejar molt amb ell.
Sí.
Li va dir que deixés de fer l'imbècil i que es comportés. O sigui, no li va fer cap gràcia.
Doncs em sembla que...
Això el Ricardo jugava amb mi i feia més... més de Ricardo Bofill del que era, no?
Doncs...
quan exagerava. Però a la Paulina Rubio no li va fer punyetera gràcia.
Doncs ara ella és la que no es comporta als platós, perquè ha estat a Movistar, a Movistar Cero, amb l'Eva Soriano, i, bueno, a partir d'aquí ha dit alguna cosa que ha creat una mica de polèmica.
Es que yo ya en mi casa tengo un trocito de España. Entonces, ¿cómo? Claro, mi hijo es un trozo de España.
Ah, pensaste que te llevaste una piedra de Teide o algo.
No, también, 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 ¿qué? También. ¡Ay, qué mala! ¡Ay, qué mala, Belén! Límpiame el culo si puedes, coño.
¿El qué? ¿Qué
que me limpies el culo pero si puedes, no es cierto. ¡Ay, qué mala! ¡No quieres bromista, güey!
Pero, Paulina, qué expresión es límpiame el culo. No se lo había dicho a nadie.
¡Ostras!
Pero
me encanta.
Pero, escúchame, tú vas a la gente y le dices límpiame el culo.
¿Me estás tomando en serio? ¿Me estás tomando de...?
No, no, Tete, a veure...
Ara és ella la que no es comporta.
La tienes que traer, Tete.
No l'entenc, la reacció que té. Per què li diu que límpiame el culo?
Pues porque se lo limpia.
Perquè no li va fer gràcia lo de la pedra, que s'havia dut una
però,
pedra.
Però quina reacció és aquesta?
No, a veure, Toni...
Pues lo normal, Tete.
Anava amb una
ulleres... Límpiame el culo.
No, normal, no, Adri, no és normal. Anava
amb unes ulleres de sol...
Que a l'entrevista.
Sí, a l'entrevista. Que quan un porta ulleres de sol...
Sí, jo, com jo l'altre dia.
Bueno, no, vol dir que tens els ulls castigats per alguna raó, és a dir, clar.
Hi ha un tall, Xavi, que busca
a vegades també són els focus de, sí, de la televisió sí. Que fa que lluverna, necessites lluverna.
Sí,
perquè enlluverna.
Sí, perquè va estar amb la Sonsoles també sí. Fa 4 dies, també, i anava també amb ulleres.
Bueno, per les catarates, que no tingui catarates.
Ah, això li va passar al Vicent Sánchez, que va sí. Estar presentant amb ui, aquelles ulleres de caiga quien caiga.
Clar, perquè amb Sonsoles va estar allà i bueno, jo, nosaltres pensàvem, home, està ben morta, ja fa molts anys que està morta Rocío Jurado, doncs no. Ella estaba, para ella estaba viva.
¿Qué me dices?
Rocío Jurado, si yo te digo ese nombre, ¿tú qué piensas? Es mi hermanita. Justo estaba hablando con ella que venía llegando de una ave y yo la quiero mucho. No. ¿Sí? ¿Cómo que has hablado con ella? ¿Con Rocío? Jurado. Ay, yo pienso que con Rocío. Con Rocío, su hija. Ah, vale. Estoy pensando, estoy hablando de Rocío. Claro. No, 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 claro, he pensado, oye, pues. Rocío. Como una
ola. A veure,
cap comentari, no? Estem molt d'estar com tesorient.
Sí, la gent està...
Alguna cosa passa.
Alguna última cosa que et vulguis oferir?
Sí, perquè ahir va estar Mas Singer.
Ah, sí?
Hi ha dues coses que vull comentar els propers dies. Un, lo de Mas Singer, i l'altre, que és aquesta nova sèrie que prepara Mediaset sobre la vida... d'Encarna Sánchez.
Oi, què me dices?
I serà una sèrie.
Por
i fin. Aquesta sèrie s'agafa d'un llibre que van escriure fa poc. Una de les persones que més prop a prop va estar d'Encarna Sánchez i explica una sèrie de detalls brutals.
Que
és una sèrie que s'està ja començant ja a preparar i que veurem en principi a finals d'any. Però del Mas Singer, ahir, molt ràpidament. Atenció a aquesta cançó, a veure si sabeu endevinar qui és el que canta.
A veure, atenció. En tu clavado. Estoy herido.
Estoy ahogado en un bar. Atura-ho. Què? És complicat, eh?
Ni idea.
Així és impossible.
Ni idea.
Però és un cantant?
No, no és un cantant. És una estrella de la ràdio. Torna a posar-los a començar.
Català?
No.
Va, pues no m'interessa. Estoy clavado. Estoy
herido. Però la història... està en actiu?
Sí. No, no està en actiu. Crec que no està en actiu. Ara vols...
No serà el Cárdenas?
No. Escolteu, atenció, eh?
Itàlia! Itàlia! Oh, José Ramón de la Morena!
Què dius?
Però com t'has metido en esta? Bueno, en esta y en esto.
Pues mira, se me habían acabado los cuentos para mi hijo.
Sí.
Y entonces todos los días para darle de comer su madre le pone cuentos. Tenemos el baile del sapito, el baile del gorila
claro.
Y faltaba el del gnomo.
Ya está, ya está. Que estará flipando ahora mismo, claro.
Doncs està en actiu de la Morena, ara? Crec que no, no?
No.
Es va retirar. És a dir, ja veiem més de la Morena, d'aquí 4 dies veurem a José María García.
No, jo fent això, sí, segur, que també prepara sèrie, per
sí?
Cert.
Sí, oi, quines ganes.
També estem pendents de la sèrie de
José Ramón de la Morena. El dilluns s'estrena.
Rocco, moltíssimes gràcies. Després del butlletí informatiu, viatjarem... John Carlin fins a Ucraïna, on ha estat fet una estada d'un grapat de dies amb uns articles, la majoria d'ells, la gran majoria, per no dir tots, molt, molt, molt interessants, des de veure les coses des d'Ucraïna des de diferents òptiques. Ara ho abordem. Fins ara.
RAC 1. La impressionant excursió als llacs de Colomers, la visita a la cascada del South Dead Peach o l'adrenalina d'un descens en rafting per les aigües del riu Garona. Aquesta primavera impregna't de pura naturalesa. Aquesta primavera escapa't a la...